Sobre fons negre amb vermell, 3CAT original. De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de 3CAT, vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Situem-nos a Barcelona en plena pandèmia. Enmig de carrers buits, toc de queda i mascaretes, els pocs que poden moure's lliurement per la ciutat són els repartidors de menjar a domicili. Un d'ells assalta dones als portals de les seues cases i les agredeix sexualment. Cada vegada actua més seguit i és més violent. En aquesta història, els petits detalls seran molt importants i l'anàlisi de la conducta també. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala la càmera amb el dit.
Comencem.
Crims, de Carles Porta.
Pedro Sánchez a punt de fer una compareixença institucional on podria declarar l'estat d'alarma.
14 de març 2020, pandèmia.
Les mesures que vamos a adoptar són dràstiques i van a tenir, desgraciadament, conseqüències.
Confinament a casa a tot el territori espanyol.
4 de maig de 2020.
Tinc ganes de sortir, però dins d'uns límits de seguretat, també.
Desconfinats, 25 d'octubre de 2020.
Toc de queda a partir de les 10 d'aquesta mateixa nit a tot Catalunya.
Dins del decret d'alarma, un col·lectiu que segueix treballant és el dels repartidors.
En aquest establiment preparen comandes directament per ser entregades.
Me parece estupendo, pero no entiendo cómo las aplicaciones nos dejan tanta libertad ahora mismo de estar 2.000 personas en la calle repartiendo.
Vista zenital d'un repartidor en bicicleta. Sobre fons negre, Power Girls, part 1. Vista nocturna de Barcelona amb el mar al fons.
Yo al principio llegué para estudiar un diplomado aquí en Barcelona. Venía directo de México y venía con mucha ilusión, pero pensando que iba a ser un periodo corto.
Pamela Cobos.
Tenía alrededor de 25 años y ahora tengo 33. Por primera vez me sentía libre. Podía salir, podía ir de fiesta con mis amigos, podía vestirme como yo quisiera. Y no estaba preocupada qué me va a pasar si regreso media hora más tarde a mi casa. Y por mucho tiempo estuve muy feliz y muy tranquila viviendo así.
De nit als terrats de la ciutat.
La Pamela va viure un intent de segrest a Jalisco, la seva ciutat natal. A Barcelona troba la calma que buscava. Però el novembre del 2020, en plena pandèmia, tot es fa malbé.
Las únicas veces que salía, porque claro, estaba muy restringido, teníamos toque de queda también, salía a correr. Salía a correr, era como mi momento de salir y de sentirme un poco más libre, más tranquila y olvidarme un poco de la pandemia.
Vista d'ocell d'un carrer il·luminat.
Mi exnovio y yo, mínimo una vez por semana, pedíamos comida a domicilio. Pedimos tacos para después de correr.
Algú prepara una capsa amb menjar.
Y cuando regreso, justo cuando estoy a punto de abrir la puerta, llega un repartidor y se pone muy cerca de mí. Estaba entrando ya en casa.
Vista zenital d'un cel obert.
Y veo que el repartidor se queda como fuera de la puerta, viendo hacia la puerta, hacia mí. Entonces, claro, mi mente procesa, este es el repartidor que nos trae la comida a casa.
La portaría de un edificio.
Bajé, lo vi perfectamente. Le pregunto, ¿eres quien nos trae la comida? Menciono el nombre de mi pareja. ¿Eres quien trae la comida? Y me dice, no, pero voy al piso 3. Y cometo un gran error, de los que probablemente me arrepiento, y es no cerrarle la puerta en la cara.
La porta es tanca.
Quise ser una buena persona y la solté.
Un peu la frena. Sobre una pintura a l'oli de flors, primera agressió. La porta es tanca del tot amb la bicicleta a fora.
sentí que esta persona estaba invadiendo mi espacio personal. Lo sentía tan cerca que lo único que pensé fue, salta, brinca, porque algo está mal. Entonces, en ese salto, veo que esta persona también se impulsa conmigo y me toca. Fue como un empujón y me tocó, bueno, en todas partes y fue cuando comencé a gritar.
La Pamela tanca els ulls.
El repartidor sale corriendo. Unos segundos después sale mi exnovio. Vemos que toma la bicicleta y salimos corriendo detrás de él y solo llegamos a verlo hasta la esquina y iba tan rápido que ya no puedo salir detrás de él.
Vista zenital del repartidor pedalant per un carrer fosc i estret.
Fue un shock de emociones. Al principio estaba en estado de shock.
Rajoles amb roses de punxes.
Tenía una sensación de asco horrible porque la manera en la que me tocó fue asquerosa y sobre todo fue sin consentimiento.
Rajoles amb motius florals.
Estaba asustada. Por momentos, a veces también hasta me reía. Estaba pensando si estoy exagerando.
Una flor de lis en una barana de forja.
Y con las horas me di cuenta que tenía que denunciar porque lo que hizo no lo podía minimizar. Al día siguiente, en la mañana, decido ir a denunciar con la intención de hacer justicia y de prevenir que este repartidor, falso repartidor, vaya a las casas de otras mujeres y las agreda, así como a mí.
La ciutat de matí.
Aquesta denúncia serà la primera de moltes. És un fals repartidor, com diu la Pamela, que aprofita la llibertat que tenen els missatgers durant la pandèmia per agredir dones? Ja hi arribarem.
Fui a la comissaria de policia, me parece que está frente a Plaza España.
A l'informe hi diu.
Estuve unas horas esperando hacer mi denuncia.
Abús sexual.
Y la verdad es que la primera vez que hago la denuncia fue un proceso un poco desagradable.
Toca pits i vagina.
Me hicieron preguntas sobre cómo me había tocado, qué había pasado, dar los detalles para la denuncia, pero me dejó sintiéndome con mucha impotencia.
12-28 horas.
Porque cuando el chico termina de anotar mi denuncia, me dice, bueno, gracias por todo, pero no creo que lo encontremos. No creo que te digamos algo. Y si algún día te decimos, pues ya te enterarás. Y sentí una gran impotencia y dije, por esto las mujeres no denuncian.
Però no es rendeix. Investigue pel seu compte. Recordeu que el repartidor li havia dit que anava al tercer pis. La Pamela pregunta a tots els veïns i ningú havia fet cap comanda. Inspecciona el portal per veure si hi troba alguna cosa que serveixi per identificar-lo. I està de sort.
En un racó una càmera.
Cuando sucede esto y yo estoy procesando todo lo que ha pasado, entonces pensé, okay, ¿cómo podría ser mi denuncia tener sustento, tener validez? Y recordé que en la recepción de nuestro edificio tenemos una cámara. No estaba segura si ni grababa, si estaba funcionando, pero pregunté y efectivamente y afortunadamente sí, estaba grabando. Y como la puerta es de cristal, se podía ver su vestimenta, su comportamiento. Y también se ve cuando sale el corriendo.
A la imatge del vídeo, el repartidor amb una motxilla quadrada surt del portal, agafa la bici i se'n va. La ciutat en un dia núvol.
La Pamela acaba de començar un procés que en aquests moments no pot ni imaginar fins on arribarà. El cas encara és als despatxos de la comissaria de Plaça Espanya. La denúncia coincideix en el temps amb la creació d'una unitat especialitzada en agressions sexuals, la coneguda com a UCAS.
Comencem a funcionar al setembre del 2020.
Quira Estrada.
Havien passat 2 mesos que nosaltres estàvem...
Inspectora.
Com si diguéssim, encara buidant les caixes.
Divisió d'Investigació Criminal.
En un moment determinat, al mes de novembre, arriba una denúncia que et quedes com aquesta denúncia, ui, és rara. Aquesta denúncia pot ser que és preocupant.
Mossos d'Esquadra.
Si bé és cert que en aquell moment la unitat d'investigació ja havia rebut la denúncia i ja havia començat les primeres gestions...
Caporal Daniel, Investigació Criminal dels Mossos.
Nosaltres, com a part d'aquesta feina de seguiment que fem de qualsevol delicte sexual, doncs contactem amb ells, ens informem de quines línies d'investigació tenen, de com està evolucionant el cas, i estem pendents dels resultats que puguin tenir.
És un hombre alto, corpulento, con manos grandes.
Al vídeo, l'home deixa la bicicleta.
Cabello castaño, castaño oscuro.
I s'espera davant la porta.
Una mirada muy inocente. Nunca se me va a olvidar esa mirada, que ahora no veo que tenía nada de inocencia. Era curiosidad y probablemente excitación por lo que estaba a punto de hacer.
Entra al portal.
Y bueno, la vestimenta, el uniforme de repartidor, y tenía mascarilla en ese momento.
Fotogrames de l'home rere la Pamela.
És a l'interior d'una porteria, es tracta d'un delicte d'agressió sexual. D'aquestes imatges i del testimoni que dona la víctima en la seva declaració, podem treure informació inicial que era que es tractava d'un repartidor o que anava vestit com un repartidor d'una empresa en concret.
A l'informe de Libero.
Tenim l'enregistrament de la bicicleta que ell utilitza.
Sí que agressors que actuen a portals tenim casos.
Xavier Álvarez.
Agressors que tenen víctimes joves tenim casos. Agressors que assetgen a la víctima a les escales i que les grapegen tenim casos.
Investigació criminal dels Mossos.
Però aquells que actuen sota, diguéssim, disfressa o no de la roba d'un repetidor, no en tenim tants.
Els investigadors intenten identificar l'autor, però en plena pandèmia hi ha desenes de repartidors quasi idèntics circulant per Barcelona. A més, van tapats amb mascareta.
Teníem toc de queda. A les 10 de la nit ja no hi havia ningú pel carrer.
El fet que la gent no pogués anar a comprar quan volia o no pogués anar als restaurants va fer que tot el que era els repartidors a domicili augmentés moltíssim.
Vista zenital d'un repartidor per un carrer ample.
Passava a ser plenament habitual a qualsevol moment que tu puguis entrar a casa teva i que darrere teu entrés un repartidor.
Clar, llavors dius, és una disfressa o és feina real, no? Estàs en aquest intríngulis que no saps què és què, per aquest fenomen de la pandèmia.
Los primeros días, las primeras semanas era un rencor, una ira que no podía controlar. Y curiosamente me pasaba que si alguno me miraba en la calle, me sentía en peligro, me sentía enojada. Quería adivinar qué me va a hacer, estoy en peligro.
Una tija de rosa amb punxes.
Sempre queda com una remoda que aquest fet pugui tornar a passar.
Un tiquet surt d'una màquina i algú el grapa a una bossa. 10 de gener de 2021.
Al cap de 42 dies, tornem a reunir-nos i em diuen els meus analistes: inspectora, tenim un altre fet de les mateixes característiques.
Sobre una pintura a l'oli, segona agressió.
Ella explica que arriba de sopar amb uns amics, torna cap a casa seva, entra dintre de la seva porteria i nota que piquen a la porta del carrer. Ella gira i veu que hi ha un repartidor de menjar a domicili. I com ja havia passat amb la primera víctima, doncs ella no sospita res i decideix anar a obrir-li la porta. Li pregunta a quin pis va i ell li diu que va a un dels pisos d'allà, un tercer quarta. Ella accedeix dintre, la bicicleta queda fora i ella se'n va cap a les escales.
A la paret, l'ombra del repartidor amb gorra.
Quan ella està pujant les escales, aquesta persona ha pujat darrere, la subjecta, ella té pànic i pensa que la millor manera que té de protegir-se és fer-se petita i estirar al terra.
Un portal des del carrer.
D'aquesta persona, amb violència, se li abraona al damunt.
Al costat, una bicicleta.
Intenta trencar-li les mitges que portava. Eren molt gruixudes i no ho va aconseguir. Ella crida moltíssim i aquesta persona acaba fugint. Agafa la bicicleta i marxa.
Un repartidor pedala per un carrer estret de nit.
Aquesta nova agressió posa en alerta els Mossos. En aquest moment no saben si és el mateix home que fa 42 dies va agredir la Pamela.
Inicialment podria tractar-se de dues persones diferents. A la ciutat de Barcelona hi havia moltes persones que feien aquesta feina. Per poder determinar si es tractava de la mateixa persona o no, era un moment encara molt inicial de la investigació.
Vista d'un carrer vora un parc, de nit i desert.
Nosaltres, els analistes, treballem en probabilitats. Què és més probable i què és menys probable.
Una gran avinguda buida de nit.
Llavors veiem que l'agressor torna a actuar en una franja horària molt similar que porta el mateix tipus de roba, utilitza aquest mateix recurs que és un repartidor de menjar.
Una roda de bicicleta.
Que accedeix a l'escena dels fets, que és un portal, de la mateixa manera, i que la víctima, tant la primera com la segona, s'assemblen molt, molt.
El símbol d'un carregador de bateria al 25%.
No dic que és un serial, però internament i amb la meva companya, amb la Iris, i dic que és el mateix. És el mateix.
Vista zenital d'illes de cases de dia.
La descripció que ens facilita la víctima, en aquest cas del seu agressor, és la d'un noi jove. Sempre l'edat està una forquilla entre els 20 i els 30 anys. Porta mascareta, amb la qual no li veu molt de la cara. Parla castellà, perquè interactua amb ella i li contesta en castellà, però poc més teníem en aquell moment.
En la segona agressió ja veig que no estem parlant d'una disfressa, sinó que estem parlant d'una activitat rutinària, que actua dintre de la seva activitat rutinària, però em guia també com agredeix a la víctima. En el segon cas, em dona la sensació de que deixa triar a la víctima on ha de ser agredida. És a dir, ella es queda darrere i espera com reacciona la víctima. Si agafa l'ascensor o agafa les escales.
Al carrer des d'una càmera de vigilància.
En aquest cas concret, vam fer una recerca exhaustiva d'imatges del camí que havia seguit la víctima fins a casa seva, per si en el trajecte algú l'havia pogut veure. I el que es va poder veure amb unes imatges, però la qualitat no era prou bona, era una silueta d'una persona muntada en bicicleta amb una motxilla d'aquestes que porten els repartidors de gran volum, i després com aquesta mateixa figura tornava i darrere ella corria una altra persona. Quan la víctima ens explica els fets, el que sabem és que ella, amb els crits que dona, alerten el seu xicot, que estava a casa, ell baixa corrents, ella li diu què és el que ha passat, ell surt corrents darrere, ve una bicicleta i comença a córrer darrere. Allò que havíem vist, que eren siluetes, no podíem identificar res, sí que corresponia amb el relat que ens estava donant la víctima del que havia passat en aquell moment.
Una bici penja en un traster.
Ni la declaració de les víctimes ni les imatges permeten identificar el repartidor. Proven sort a la base de dades policial.
La bateria al 50%.
Es consulten les identificacions que es puguin fer durant aquella nit, per qualsevol motiu. Altres fets relacionats, no directament, però que sí que puguin ser d'interès de cara a trobar persones que puguin estar per la zona.
Els pinyons d'una bicicleta.
Es parla amb testimonis, amb veïns, tot allò que puguem en aquell moment obtenir com a informació i poder avançar cap a una identificació.
Una base de dades.
Aquí nosaltres comencem a buscar fets similars. Tirem enrere. Sempre que trobem un modus operandi que és bastant perfeccionat i que està bastant acurat i que ell és bastant exitós, el que hem de buscar sempre són les temptatives frustrades, els fracassos. Persona que causa inseguretat, persona que assetja una víctima, persona que intenta tal. I dediquem gran part de la feina a fer això. Clar, encara no tenim potser una base de dades suficientment estructurada per fer recerques ràpides, molt acurades. Llavors, busco conceptes com bicicleta, busco conceptes com repartidor, marques de menjar, busco víctimes de gènere femení, en edats compreses molt delimitades, no? Entre els 16 i els 20 anys. Això és el que estic buscant en aquest moment.
La bateria, 94%.
La recerca no serà ràpida. Cada minut que passe creix el neguit que ho torni a fer.
La bateria al 100%.
8 dies després de la segona agressió, hi ha una nova denúncia.
Al cap de 8 dies, que no hi ha quasi ni temps per començar a investigar, per començar a demanar imatges, parlar amb les víctimes... Pel matí em truca a la unitat d'investigació, em truca el meu caporal i em diu: Kira, tenim una altra víctima.
Sobre una pintura a l'oli amb oranetes, tercera agressió.
Estem en pandèmia i en un dels moments en què puc sortir...
Juncala sent cor.
Decideixo quedar amb un amic per fer una volta en bicicleta.
Dues bicicletes repenjades a la pilona de l'autopista que passa per damunt d'un prat, 18 de gener del 21.
Fem una volta en bici, deixem les bicis a casa seva i haig de tornar a casa per anar a dinar amb els meus pares. Surto al metro i baixo tot recte fins a casa meva. Obro la porta, i pujo unes escales que em porten cap a l'ascensor per pujar al meu pis, que és el quart.
El botó de l'ascensor i la barana de l'escala.
Quan estic esperant de cara a l'ascensor, escolto un soroll molt fort.
Una roda de bicicleta.
I em giro.
Evita que la porta del carrer es tanqui.
I veig que és un repartidor i veig que ha posat la roda de la bici entre la porta, que s'estava tancant. Va amb la jaqueta de l'empresa Deliveroo, amb la típica motxilla quadrada, i sense pensar-ho dic, vaig ajudar-lo. Em sabia greu no haver-me donat compte abans.
L'ascensor va baixant cap a la planta baixa.
Li obro la porta i entra. No em dono compte, però deixo la bici fora.
L'ascensor s'acosta.
Mentre estic esperant l'ascensor, de cop i volta, noto un moviment molt brusc.
De dia, la bicicleta és al carrer al costat del portal.
I em baixa els pantalons. M'agafa de les calcetes i em toca el cul. Toca per la part esquerra i em quedo paralitzada. No sé què acaba de passar. I em giro, el veig i faig un crit. I ell, recordo, que em diu puta. I surt corrents. Agafa la bici, que està fora, i comença a pedalejar. Com que és de dia, jo sé que hi ha gent, decideixo sortir corrents darrere seu.
De dia, vista zenital del repartidor, pedalant per un carrer estret.
Al principi va com una mica lent, però comença a agafar força i em puja a dues persones grans que cauen just davant meu. I decideixo no passar per sobre d'elles, tot i que ja li havia tocat la motxilla. Aleshores em vaig quedar amb el sentiment de ràbia, de... Quasi el tinc, quasi l'he pillat. La gent es gira i em comença a mirar. Una persona crida, li han robat el mòbil. Aleshores jo no sé què fer i em poso a plorar. I començo a cridar, que no m'ha robat, que no m'ha robat. Trobo el meu pare i començo a explicar a crits davant de tothom. Aita, que me han bajado el pantalón. Que ha entrado un chico. Me ha bajado el pantalón.
En una sala d'estar, un rellotge marca 3:45 de 4.
Yo le estaba esperando para comer.
Una taula parada en penombra.
Pero ya ella tenía que haber llegado ya.
Chema Asencor, pare de la Juncal.
Y entonces me llama ella, súper asustada, llorando, y apenas la entendía y que estaba abajo.
El meu pare, súper espantat, crida i escolto que baixa corrents les escales.
Y me la encuentro en mitad de la acera, llorando, más o menos rodeada de gente, o sea, no rodeada en plan agobio, sino que había gente, hay un bar, entonces la gente estaba de pie mirándola y ella estaba con un ataque de nervios, de ansiedad. Y bueno, pues nada, abrazarla, calmarla y ya digo que me costaba entenderla.
Els vitralls de damunt d'una porta.
Se'm bloqueja la cama esquerra. Noto que em fa molt fàstic, que em voldria arrencar aquesta part del meu cos.
Una façana de pisos.
Intentem anar a diferents veïns per veure si havien demanat menjar a domicili. Ma mare truca a l'empresa de Deliveroo. Me'n recordo que volia agafar un ganivet i sortir corrents pel carrer sense saber a on. Després recordo estirar-me al llit, que era incapaç de treure'm els pantalons, perquè em feia tan fàstic tocar aquella zona.
La porteria, amb portes de vidre gravat d'estil modernista.
Subimos a casa y bueno, pues a ver, pues intentaré entender bien lo que le había pasado y decir, bueno, pues esto hay que denunciar. O sea, a mí no se me pasó por la cabeza otra opción. Esto no puede quedar impune, o sea, aquí te han agredido. Yo lo tenía clarísimo.
Un plat de sopa fumeja.
Recordo els meus pares que deien que mengés alguna cosa i que anàvem a denunciar. I jo no volia denunciar. Denunciar per què? No me'n recordo la seva cara. No hi ha càmeres al portal. Com sabran qui és? El que ha passat han sigut 10 segons. I no tinc res a favor. Què haig de denunciar? Però... sí. Em van arrossegar a la comissaria de plaça Espanya.
Vista aèria de la plaça Espanya, de dia.
Vaig anar amb el meu pare. Li vaig haver d'explicar a un policia a través d'un vidre. La gent estava darrere meu i podia escoltar el que havia passat. Clarament no volia que sapiguessin per què era allà jo.
Tres cadires d'una sala d'espera.
Aleshores em van fer esperar i va sortir un policia al cap d'una estona i em va dir que ho hauria de tornar a explicar perquè vindria un altre cos nou de policies que venien des de les Corts, que tardarien una estona, que havia d'esperar, que pujaríem a una altra sala, i ens va tocar esperar.
Un despatx buit amb parets de vidre.
De fet, vaig passar tota la tarda allà.
I persianes venecianes.
I quan van arribar al cap d'una bona estona, vaig haver de tornar-ho a explicar.
A l'acte de declaració el nom de la noia.
I ho vaig explicar 3 vegades a la comissaria, fins que va haver-hi un moment en què jo vaig dir, ja ho he explicat. Vull dir, per què una altra vegada? I em feien preguntes que em feien sentir incòmode, que suposo que les han de fer, però t'han introduït algun dit? Com t'han baixat les calcetes o com ha sigut? I és com, no sé, han sigut 10 segons. Vaig sortir d'allà una mica... Veus, papa? Aquí hem vingut. A res.
Vista de la ciutat de dia amb el mar emboirat.
Una tercera agressió en tan poc temps preocupa molt als investigadors. Encara no han pogut identificar l'agressor. Sospiten que ho tornarà a fer i que serà aviat.
Si la primera vegada és casualitat, la segona és coincidència, la tercera és el patró.
En el fet tercer hi ha diverses coses que ens preocupen molt.
Vista arran de roda de la bicicleta circulant.
Ens preocupa que hagi canviat la seva hora d'actuació i que ho hagi pogut fer un migdia, a plena llum del dia i amb gent pels carrers.
Vista arran de seient dels pinyons i la cadena de la bici.
El fet de que agredís amb una víctima en aquella franja, el que també denota d'alguna manera és l'impuls que ha tingut.
El manillar una mà amb mitenes negres de ciclista.
Parlava d'una persona que, si es trobava amb la víctima idònia, independentment del moment o de les circumstàncies, actuaria. Això el tornava molt més perillós.
Vista de la Rambla, quasi buida, d'edificis amb balcons, dels terrats de la ciutat.
Ara sí que ja tenim la seguretat absoluta.
Un repartidor circula en bicicleta...
de que és el mateix agressor.
...per un carrer estret.
I a més, ara tinc la certesa de que no s'atura.
La roda que atura la porta, una flor blanca, el botó de l'ascensor.
És més violent, augmenta l'agressivitat.
Un ascensor baixa.
Intenta abaixar els pantalons de la víctima i augmenta tant violència. De la primera a la tercera hi ha un canvi radical.
Si tu vius en una escala, piquen a la porta, et gires i veus que és una persona d'una empresa de repartiment de menjars, en una època que no podíem sortir al carrer i que molts de nosaltres demanàvem cada dia que portessin a casa o la compra o menjar o el que sigui, tu vas i obres la porta.
Vitralls florals sobre una porta.
Clar, estava sortint tan bé tot això. Les víctimes obrien la porta, les víctimes et deixaven entrar. Que dius, ho tornarà a fer perquè li està sortint bé. Ho tornarà a fer.
Collserola rere els blocs de pisos.
Els investigadors són molt conscients que hi ha un depredador sexual lliure per Barcelona i es volquen a trobar imatges de les càmeres de seguretat del carrer on hi ha hagut la tercera agressió.
Sota un cel ennuvolat.
Tothom es va volcar en aquest cas. Per nosaltres era impensable que pogués haver-hi una altra víctima més.
Durant la següent setmana em van estar trucant diverses vegades perquè els digués exactament quin recorregut havia fet. Me'n recordo el meu pare al telèfon fent un dibuix en un paper per dir exactament quin carrer, per on anava jo. I jo no entenia res. Semblava que no estigués dient la veritat. Que per què m'ho tornen a preguntar? Ja els he dit per on vaig baixar. Vull dir, no és tan difícil, és tot recte.
A partir de la declaració que li recollim a la víctima, ens explica el recorregut que ha fet, reconstruïm tot aquest recorregut i obtenim diferents imatges. Hi ha dos llocs que són d'interès per a la investigació. El primer és una farmàcia que hi ha tot just al costat del seu domicili. En aquestes imatges es veu com ella arriba a la seva porteria i, pocs segons després, com arriba una persona muntada en una bicicleta i que està descavalcant de la bicicleta per arribar ràpid en aquella porta. Ve molt ràpid darrere, amb molta urgència per arribar agafant a la víctima. Sabem que des de la captació d'aquestes imatges fins al moment de l'agressió, potser passa un minut. Interpretem que aquest és el seu agressor i a partir d'aquí sí que podem recercar amb més detall i amb més concreció a tota la resta d'imatges que tenim a veure si ja localitzem en aquesta persona. El segon lloc d'interès de les imatges és d'una fruiteria on veiem com passa aquesta mateixa persona, la que havíem vist en les imatges de la farmàcia. En aquestes imatges sí que ja podem veure amb més detall la bicicleta que porta, sí que podem veure amb més detall la gorra que porta.
És una gorra vermella.
I ens podem fer una idea més semblant de qui serà l'autor. La bicicleta que ell utilitza, comparar amb la bicicleta d'origen, amb la que es podia comprar qualsevol establiment, havia sofert modificacions i afegits. Li havien posat una bateria elèctrica i una roda diferent i diferents elements reflectants, seients, punys... A partir d'aquí, el que fem també és recercar en les porteries properes en aquest lloc a veure si realment aquesta persona buscava una adreça i estava fent una entrega. Tenim la sort de que una de les porteries té imatges de dintre de l'immoble i veiem qui és la persona que entra. Aquesta persona va amb mascareta, no li podem veure tot el rostre, però sí que podem veure la seva constitució, sí que podem veure la gorra vermella que porta. És una gorra característica que porta un escut al front on hi ha unes lletres blanques i hi ha la figura d'un dimoni que porta una forca a la mà.
Agredeix al migdia, no agredeix a la nit. Fa un canvi i això li costa un preu. Surt del seu patró per agredir de forma diferent. No té controlat aquesta forma de fer. És una cosa que els agressors en sèrie fan, es confien massa, se van accelerant. Guanyen confiança i alhora es descuiden.
Mentre els investigadors s'apropen cada vegada més a identificar el repartidor, les víctimes intenten sobreviure a les seqüeles de l'agressió.
El dia següent del que em va passar, estava amb els meus amics a Glòries, davant de la Torre Agbar. Vaig quedar paralítica al mig del carrer. No recordo molt bé exactament com va ser tot. Recordo estar de cop i volta en un taxi, arribar a casa, els meus pares... El meu pare esperant-me amb la cadira de l'escriptori perquè no teníem cadira amb rodes.
Me acuerdo que nos dijo, mira, esto es como la Clarita, la de Heidi. Pues tiene lo mismo. Pasa que es rarísimo. Pero es lo que tenía la niña aquella de Heidi, que era una silla de ruedas, pero era psicosomático.
En ocasions hi ha víctimes en les que el malestar psíquic va més enllà i s'expressa a nivell físic, en forma del que es denomina habitualment somatitzacions.
Helena Cano, forense.
En forma, per exemple, de mal de cap, de dolors musculars intensos i persistents, sense explicació, és a dir, sense que hi hagi una altra causa orgànica que ho expliqui. En un extrem d'aquestes somatitzacions, doncs tindríem paràlisi motora a extremitats inferiors.
Els dies següents inclús somio en com l'enganxo. Me'n recordo perfectament que li vaig tocar la motxilla quadrada i que si no arriba a ser quadrada, l'agafo. I sempre ho dic, si malauradament em torna a passar, el que pilli, pillarà per tots. És que no el deixaré anar.
Para mí lo peor fueron las secuelas porque me encontré con tanta ignorancia y con tan poca empatía de tantas personas. Algunas personas me preguntaron que cómo estaba vestida. A veces me decían que sí estaba exagerando, que no era para tanto y que no era normal que tuviera esas secuelas. Esa experiencia para mí marcó un antes y un después en muchas relaciones.
Des d'una porteria vista del carrer de nit.
Pot afectar el sentiment de confiança amb el teu entorn, et pot afectar a la valoració d'una mateixa, en el sentit de que no és infreqüent que les pròpies víctimes es qüestionin aquells comportaments o aquelles conductes que havien fet abans que passessin els fets. De manera que moltes d'elles fins i tot es culpabilitzen.
Jo li vaig obrir la porta, potser com anava vestida, tot i que portava xandall. Potser estàs exagerant, saps? Hi ha gent que li ha passat moltes més coses i a tu que no t'ha fet res, saps?
No és para tanto, sí es para tanto, porque es un ataque a la persona.
Els Mossos continuen analitzant les càmeres de seguretat. S'estreny el setge al voltant del sospitós.
De l'estudi que es fa de les càmeres de seguretat, veiem com a les 15:41 està accedint a la porteria on farà aquesta entrega i tan sols 5 minuts després, a les 15:46, és quan el tenim tot just al costat de la porteria on està la víctima.
Què fa? Lliura el paquet i mentre fa l'altre recorregut, si troba una víctima que li coincideix, llavors entra al portal i l'agradeix. Ell sap que el poden identificar si agradeix al mateix portal on reparteix el paquet. Què vol dir? Que això ho ha pres d'alguna manera. Què vol dir? Torno a pensar que hi ha més víctimes.
Imatges d'arxiu de l'agressor.
Fem gestions amb l'empresa de repartiment per demanar quins treballadors en aquella zona han estat treballant en aquella franja concreta. Aquesta empresa ens facilita un llistat d'aproximadament unes 15 persones. Fem un filtratge i esbrinem quina llicència és la que ha fet l'entrega en aquest domicili.
Una oficina en penombra.
Però teníem un problema. Quan ens donen la resposta, detectem que hi ha un altre número de telèfon també associat, que es tractava d'una altra persona diferent al titular de la llicència. Ens podíem trobar davant de dues persones que portaven aquella bicicleta, que portaven menjars a domicili, però no sabies qui era d'aquestes dues persones.
De les gestions que fem amb les dues persones investigades en aquell moment, els domicilis no són correctes i no sabem on els podem trobar. No podem disposar d'aquesta informació.
Sobre el mar de Barcelona, el sol ixent.
Els Mossos demanen amb urgència a l'empresa de repartiment qui és el titular del compte i quin és l'arrendatari. Saben que cada minut que passa els juga en contra. Mentre esperen la resposta, el repartidor torna a actuar. Hi ha dues víctimes noves.
El dia 23 de gener estic a casa, era un dissabte, i el meu telèfon sona, és el meu caporal de guàrdia. Agafo el telèfon i em diu: Kira, la nit anterior ha tornat a actuar. Tenim dues víctimes més. Li dic: no pot ser.
Un taulell d'un establiment.
En aquest moment fas moltes preguntes. Si és la mateixa zona, si ha actuat fora de la zona que nosaltres estàvem intentant establir, si ha canviat el seu modus operandi, si ja no va vestit d'aquesta empresa que dèiem de menjar a domicili.
És una sensació que no desitjo a ningú. Hi ha molta frustració, hi ha ràbia, i el no poder-ho haver aturat abans de que passés és algo que cap dels investigadors que estaven en aquell cas podrem oblidar.
Quatre dies després de la tercera agressió, 22 de gener del 21, una nit plujosa, algú agafa un tiquet d'un encàrrec.
El fet número 4 té lloc una mica abans de les 10 de la nit.
La bateria al 100%, una bici penjada en un traster.
És una noia jove, en aquest cas era menor d'edat.
El repartidor de nit, sobre un llenç de flors blanques a l'oli, quarta agressió.
Havia quedat amb uns amics, tornava cap a casa. Com les altres, va accedir al seu portal, va pujar per les escales i en aquesta ocasió ella no va obrir, sinó que aquesta persona va entrar darrere d'ella.
La porta es tanca amb la bicicleta a l'exterior.
I de sobte, com havia passat en els altres casos, la va començar a agafar per les cames i li va començar a tocar tot el cos fins a arribar a la zona íntima. Ella es va quedar aturada i espantada i ell va recular i va marxar.
El repartidor circula de nit.
Ara ja sabem que és en quan trobi una víctima que s'ajusta a les seves característiques, l'agredirà. I a més, no té la capacitat de retenir aquesta frustració de la quarta agressió que automàticament, en una hora, agredeix una cinquena víctima.
Una hora després de la quarta agressió.
S'han confirmat els pitjors presagis i, a més, l'agressor ha anat més enllà que mai.
Era una noia jove, també, que estava estudiant aquí a Barcelona.
Quatre cables tiben avall i un ascensor puja.
Vivia en un pis on tenia llogada una habitació. Ella va tornar a casa seva i darrere d'ella va entrar un home, un repartidor, que entra amb la bicicleta.
Sobre un oli de tons ocre, cinquena agressió. El senyal de l'ascensor indica que arriba a la planta baixa.
Quan està arribant a l'ascensor i està obrint la porta...
Una porteria àmplia en penombra.
Es troba que la porta se la trava al peu de l'home que havia entrat darrere d'ella. Li dona indicacions i la fa entrar dintre de l'ascensor, amb la qual ella es troba confinada en un espai d'on no pot fugir, perquè l'únic lloc per on pot fugir és per la porta que li està bloquejant el seu agressor. I en aquell moment li comença a donar indicacions perquè es tregui la roba. Ella es nega i és ell qui comença a baixar-li la roba. A partir d'aquí es consuma la violació i, mentre això està passant, amb l'altra mà ell està gravant tot el que està passant.
Barcelona, de nit.
Per primera vegada penetra una víctima. Ho fa amb els dits. I, a més, apareix un altre element, que és filma l'agressió.
Uns peus pedalen.
Ha descobert què és el que li agrada. Filma l'agressió. Per què? Per endur-se aquesta agressió. Se la vol endur. Per què? Perquè la vol recrear. És com endur-se un trofeu.
Vista zenital del repartidor circulant de nit.
Aleshores, quan ell acaba, marxa i la víctima queda allà en l'ascensor, donen avís a Mossos i a partir d'aquí s'activa el protocol d'agressió sexual, trasllat a l'hospital, etc.
En penombra, un passadís.
Entro a la guàrdia a les 9 del matí i sobre les 11, 11 i mitja, el jutjat de guàrdia rep una trucada.
Geli Gallego, forense.
En aquesta trucada s'explica que hi ha una noia a l'Hospital Clínic que explica una situació compatible amb una agressió sexual. Quan entro a dins del box amb el ginecòleg de guàrdia, comencem preguntant una mica sobre el relat dels fets. Hem de tenir en compte que una víctima que no ha tingut mai relacions sexuals i que per edat, si és molt jove, tampoc ha tingut molts reconeixements ginecològics, l'exploració pot ser una mica complicada. Patiment extra per la víctima. Per això és tan important l'empatia, la capacitat de ser amable, d'explicar el que estàs fent. Tot això crec que ajuda a que aquesta part desagradable però indispensable passi el més ràpid possible i de la millor manera possible per la víctima.
L'objectiu de l'exploració és poder extraure l'ADN de l'agressor. Els resultats, però, trigaran a arribar. Han passat 54 dies des de la primera denúncia i el repartidor continua lliure mentre les víctimes intenten tirar endavant.
Cuando presento la denuncia, que lo último que me dice el chico es que algún día me llamarán y que no creen que vayan a encontrar nada, para mí fue muy, muy desagradable y me quedé con una sensación de impotencia sabiendo que no se iba a hacer justicia.
Pensava que arxivarien el cas, que no li donarien l'importància que tenia realment. No creia en la denúncia, no tenia cap mena d'esperança.
La Juncal no té cap esperança. però a la Unitat Central d'Agressions Sexuals no es poden permetre un nou atac. Comença el compte enrere.
Agents dels Mossos pugen als vehicles policials.
La urgència era màxima, el risc era màxim. Es tractava d'un dissabte amb les mateixes condicions que els anteriors, on aquesta persona podia tornar a repartir i podia tornar a agredir.
El 75%.
Per sobre del patiment de la víctima, hi ha una cosa que és més important per ell, que és la seva satisfacció. Llavors això li dona com una sensació d'alleugeriment momentani, fins que torna un altre cop a carregar-se emocionalment.
La bateria, el 99%.
Teníem 4 agressions sexuals i l'últim fet és una violació.
Un tiquet, un fogó s'encén.
No podia tornar a succeir. No podia haver una víctima més.
La bateria al 100%.
En aquell moment, la premissa era avui no hi ha nit, sinó detenim aquesta persona.
Una paella s'escalfa, la bici penjada al traster. Vistes a nital del repartidor circulant per un carrer estret. En Carles Porta es treu els auriculars.
Comença el compte enrere. Urgència màxima per detenir un depredador sexual que campa lliure per Barcelona. I arribaran a temps abans que cometi una nova agressió? En aquesta història queden pàgines per escriure i són pàgines fosques.
Direcció Carles Porta. Subdirecció Laura Tremoleda. Direcció de realització Santi Baró. Producció executiva Goroka Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory Pablo Fernández Masó i Óscar Rodríguez. Producció executiva TV3 Mario Daza i Cristian Trapat. Realització Xavier Lozano Casoliva. Realització de continguts True Crime Factory, Carlos Alonso Ojea. Guió Mario Casas. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. 3CAT 2024.